l'Infovespre.
Bona tarda, és dijous 24 de gener de 2019. Obrim l'Infovespre amb l'anunci d'una pròxima presentació de candidatura per les municipals de Calella. És la de la CUP, que farà publicar la seva llista en el marc d'un acte que tindrà lloc d'aquí aproximadament un mes. Serà quan sabrem qui és l'alcaldable cupaire a l'Ajuntament de Calella. És un dels temes d'actualitat que abordarem en els pròxims 30 minuts. Abans de posar-nos ens presentem, Marc mira els controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. Cuidem-nos és l'espectacle musical poètic, crític i humorista que amb David Fernández, entre d'altres, servirà per presentar la candidatura de la CUP per les municipals de Calella. Serà la segona vegada que el partit es presenta a les eleccions aquí a la ciutat. El partit assegura que el seu número 1 és el projecte que presentaran a la ciutadania, però de moment volen guardar silenci. Per enriquir-lo, a partir del 2 de febrer es convocaran quinzenalment assemblees temàtiques i obertes a tothom. Un metge de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha creat una fórmula per conèixer el percentatge de grassa que constitueix el pes del pacient, un model matemàtic que ha anomenat fórmula Palafolls. Avui a l'Infovespre entrevistarem el seu creador, el metge de família de la Corporació, el doctor Eduardo Mill. I escoltarem la valoració de la presidenta de la Federació Catalana d'Alzheimer, Imma Fernández, sobre la descoberta d'un grup d'investigadors alemanys que permetria preveure amb 16 anys d'antelació l'aparició d'aquesta malaltia neurodegenerativa avui dia sense cura. Fernández recalca que, a més d'investigació, calen més ajudes i suport públic per les famílies. La confraria de Setmana Santa de Calella torna a demanar portadors per veure si aquest any finalment poden treure a la processó la figura del Crist a la creu. L'any passat no van tenir prou mans i esquenes per treure-la de la parròquia. Els responsables de la confraria han explicat al programa La Ciutat que tenen coll avall que faran un recorregut més curt que l'any passat, que escurçaria una mitja hora la durada de la processó. La CUP anunciarà com queda definida la llista amb la qual concorrerà per segona vegada a les eleccions municipals de Calella. Ho farà en el marc de l'espectacle Cuidem-nos a càrrec del quartet Ovidi 4 amb l'exdiputat i periodista David Fernández. Els copaires relativitzen el fet de qui serà el cap de llista i tampoc aclareixen si repetirà Jan Catà. Recalquen que l'important, el seu número 1, és el projecte polític que oferiran a la ciutadania. És el que ha explicat Núria Freixas de l'Assemblea de la CUP en una entrevista a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Primers definits, sí, però el que passa que estem perfilant, acabant de perfilar la llista. Els primers estan definits, però ens falta perfilar, llavors fins que no ho tinguem perfilat ens esperem. Ell és membre de l'Assemblea, per tant, com qualsevol membre de l'Assemblea, és digne i potencial de ser número 1 de llista. Sí, com qualsevol membre de l'Assemblea. De fet, perdona, vull dir que tenim una assemblea superpotent, superrica, ha crescut molt, estem treballant moltíssim i estan sortint propostes molt, molt bones.
La candidatura es donarà a conèixer amb la projecció d'un vídeo a l'inici de l'espectacle Cuidem-nos del quartet Ovidi 4 el pròxim 21 de febrer. No es preveuen fer parlaments. A tot això, la CUP ha planificat diversos actes, tant de tancament i balanç de mandat com preparatòries de la campanya i el programa electoral. S'intensifica el procés cap a les municipals, per les quals el partit demanarà l'opinió de tots els ciutadans. Ho farà amb la convocatòria d'assemblees temàtiques i obertes.
El dia 31 de gener fem un acte resum de la legislatura, l'Espai Mercat, i aquí presentarem l'assemblea, sense ordre, com hem viscut, a nivell polític aquests 4 anys a Calella. Parlarà els regidors, faran diferents parlaments, comunicats, i després presentarem l'assemblea grupal, d'acord? Això 31 de gener. Llavors, a partir del 2 de febrer, comencem un cicle d'assemblees obertes, cada 15 dies, val? Per treballar diferents temes, cultura, educació, joventut, feminisme, solidaritat, benestar animal, serveis socials, i tot això per enriquir el nostre programa. Repeteixo, el programa és el nostre número 1, val? Pot semblar molt polític, però és que és així. Treballem amb el programa i el programa és qui ens representa. Llavors, volem enriquir-nos amb la participació de la gent, farem aquestes assemblees obertes i anem treballant el programa.
Ja s'han posat a la venda les entrades per assistir a l'espectacle del quartet Ovidi 4 del periodista i exdiputat David Fernández, del poeta David Caño, el guitarrista Borja Penalba i la cantant Mireia Vives.
És una barreja de música, poesia, crítica i humor. O sigui, la importància del cuidem-nos en el moment que estem vivint, en el moment que tenim preses polítiques, exiliades, represaliades, en el moment aquest que ens fan viure amb por constant de pensar que en qualsevol moment ens pot tocar a nosaltres, la por de pensar de què pot arribar a passar, i la necessitat de que la societat ens cuidem, que ens empoderem i estiguem uns als costats dels altres. Per això el títol crec que és superpunyent de cuidem-nos. Punyent i sensible, tenint en compte l'emoció, que crec que no han de deixar de tenir en compte mai.
El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros. Es poden trobar a la Morra els dimecres de 7 a 9:45 de la nit i divendres de 6:45 a 9 del vespre. També es poden demanar per correu electrònic a lamorracalella@gmail.com o enviant un WhatsApp. Se'n vendran també a taquilla el mateix dia el preu de 15 euros i s'ha habilitat una fila zero amb tiquets de 5 euros.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Un metge de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha creat una fórmula per conèixer el percentatge de grassa que constitueix el pes del pacient, un model matemàtic que ha anomenat Fórmula Palafolls. Podem parlar ara amb el seu creador, el metge de família de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el doctor Eduardo Mill. Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
En què consisteix aquesta fórmula?
Es una ecuación bastante simple que incluye tres parámetros de medición básicas en la consulta, que son el peso y la talla, con lo cual calculamos el índice de masa corporal y a esto lo asociamos a través de operaciones básicas de multiplicación y división con el perímetro abdominal, dándonos por resultado lo que usted adelantaba previamente, que es el porcentaje de grasa corporal que constituye el peso del paciente.
De què serveix conèixer aquest percentatge de grasa? Quines són les seves aplicacions?
Las aplicaciones, y más ahora con la epidemia que asola no solamente a los países desarrollados, sino también a los en vías de desarrollo de obesidad y sobrepeso, es justamente conocer en qué valores se encuentra dentro del peso corporal la cantidad de grasa que constituye dicho peso. El sobrepeso y la obesidad, que son en esencia exceso de grasa corporal, están relacionados con múltiples enfermedades. La opinión pública está absolutamente bien informada de la relación que existe entre estas condiciones y las enfermedades cardiovasculares. Pero fíjese que no solamente se debe reducir a este grupo, que es muy importante, de patologías, sino que también se debe extender a trastornos metabólicos, como podemos hablar de la diabetes, la cual, y de la mano del exceso de grasa corporal, está también teniendo un incremento en su cuantía y en el impacto a nivel poblacional. También fíjese, Andrea, que hay otras enfermedades, inclusive algunos tumores que están relacionados, por lo cual la utilización de esta información no solamente es básica para el diagnóstico en el momento de que está viviendo ese paciente, sino también de cara a los seguimientos que se deben realizar y el ajuste a nivel nutricional y de sus hábitos de vida, fundamentalmente la actividad física, que se deben aportar para lograr un buen nivel de salud.
Ja existeixen càlculs matemàtics per conèixer el percentatge de grasa. Què és el que té d'innovadora aquesta fórmula?
Sí, es verdad, son múltiples las fórmulas que se han desarrollado con el correr de los últimos años, siendo la más nueva la que hemos utilizado para la comparación de nuestra fórmula, que es la fórmula de Cumbae, desarrollada en la Universidad de Navarra. Esta fue publicada en el año 2011, las anteriores son de la década de los 90. Y básicamente lo que nosotros logramos con esta fórmula es una simplicidad matemática absoluta y la utilización de muy pocos parámetros de medición, lo que hace que sea francamente aplicable en la consulta de atención primaria, en donde el tiempo y la demanda asistencial hace que contemos con pocos minutos para obtener un resultado a este nivel.
¿Por qué la han nombrado Fórmula Palafolls?
Ah, bueno, eso es una cuestión prácticamente personal del grupo en que hemos trabajado, ¿no? Soy médico en este ambulatorio desde hace 13 años y la población que incluimos en la prueba, en el estudio, fue originaria de aquí, de Palafolls. Por lo tanto, a modo de homenaje, si se me permite, la denominamos de esta manera.
Perquè s'ha fet un estudi en el que s'ha validat de forma científica, en el que han participat gairebé 1.000 persones.
Sí, aproximadamente casi llegan a 1.000 personas, son 984, en este caso más mujeres que hombres, y comparándola de forma estadística con los resultados obtenidos en la aplicación de esta fórmula que nombraba anteriormente, que es la fórmula de Cumbae, de la Universidad de Navarra, los resultados son bastante satisfactorios. También debo aclarar que esto es un primer paso y nos llena de ilusión y de satisfacción el hecho de poder seguir en esta línea de trabajo para poder desarrollar mejoras en la misma que nos puedan permitir mejores resultados en el futuro.
¿Sap ja quins són els següents passos a fer?
Sí, la aplicación de esta fórmula en diferentes patologías. Junto con el grupo de trabajo estamos intentando ahora aplicarla a pacientes con diabetes, lo cual nos va a dar una información que sin lugar a dudas será de importancia y que creemos será superior a la del índice de masa corporal, que actualmente es la más difundida y la que utilizamos día a día.
Aquest estudi en el que han participat gairebé 1.000 persones ha estat també publicat a una prestigiosa revista, la de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària, Semergent. Per tant, també és un honor, no? Que un estudi surti en revistes prestigioses.
Sí, por supuesto. Es algo que era la ilusión de toda mi vida profesional y realmente en este caso lo hemos logrado. Aparte, esta revista está indexada en PubMed, que es la biblioteca médica de los Estados Unidos, así que tanto se puede leer en castellano como también su resumen en inglés, lo cual, como usted dice, es para mí un verdadero honor.
Parlava d'aquest grup de treball en el que estan fent tots aquests passos per tirar endavant aquesta fórmula. Són tot persones d'aquí, de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, o també en col·laboració amb metges d'altres hospitals, altres regions?
No, es solamente nuestro grupo está localizado aquí en el CAP de Malgrat Palafolls.
Doncs, doctor Eduardo Mill, metge de família de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, moltíssimes gràcies per explicar-nos en detall aquesta nova fórmula. Moltes gràcies.
No, gràcies a ustedes y un saludo a todos.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
No deixem encara de parlar de l'àmbit de la salut perquè la presidenta de la Federació d'Associacions de Familiars d'Alzheimer de Catalunya i representant de la delegació del Maresme, Imma Fernández, ha valorat a Ràdio Calella Televisió la notícia sobre els resultats d'una investigació científica que s'ha conegut aquests últims dies i que apunten que es podria preveure l'aparició de la malaltia a partir d'una anàlisi de sang. Fernández ha dit que la prevenció de l'Alzheimer ajudaria malalts i familiars a preparar-se i adequar la seva vida als efectes de la malaltia. Amb tot, ha recalcat que calen més ajudes i suport públic.
Todavía queda mucho, un poquito de recorrido para encontrar una solución a la cura, ¿no?, de esta malaltia, que es lo que queremos todos los familiares que en este momento estamos padeciendo la enfermedad. Sí que esto nos permite este diagnóstico precoz antes que aparezcan los síntomas, permite a la persona que va a desarrollar o no, pero que posiblemente y muy probablemente puede que desarrolle o no la enfermedad, puede organizarse y puede ir, sobre todo él y todo su entorno familiar, organizándose, ¿no? Lo que pasa es que en este momento el saber que uno va a padecer o no, porque son probabilidades todavía, ¿no?, nos plantea también una serie de cuestiones éticas, ¿no? Y sobre todo de en este momento estamos preparados para conocer este diagnóstico y sobre todo tenemos en este momento recursos apropiados para estas personas jóvenes o con este diagnóstico inicial, porque yo creo que no hay recursos suficientes y las familias todavía no tenemos las ayudas suficientes para abordar este problema que tenemos.
Aquest és un dels objectius nuclears del treball de l'Associació de Malalts i Familiars d'Alzheimer del Maresme, que ha sigut clau en la posada en marxa a Calella d'una unitat d'estimulació cognitiva en col·laboració amb l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital. Funciona al número 152 del carrer Doctor Vives i està obert de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia.
En Calella, en este momento, hay una unidad de estimulación cognitiva que está en la calle Doctor Vivas 152 Bajos, ¿vale? Desde lunes a viernes, de 10 a 1, y ahí se hace esa estimulación cognitiva, ese mantenimiento de las actividades de la vida diaria para que la persona no vaya a más, sino que, bueno, que se vaya manteniendo esas capacidades cognitivas y preservar el mayor tiempo posible su autonomía, ¿no?, de la persona. De esta manera hacemos que la persona se sienta mejor y también le damos, facilitamos al cuidador, a la familia, unas horas de descarga, unas horas de respiro o bueno, esa ayuda, ¿no?, ese mantenimiento.
Té una capacitat per 16 persones que poden treballar en tallers de memòria i de psicoestimulació adaptades a cada usuari.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Un minut per sobre de 3:15 del vespre, els problemes de seguretat del Maresme van aflorar ahir al ple del Parlament de Catalunya a partir d'una pregunta de la diputada socialista Alicia Romero. Va demanar-li al conseller Miquel Buch que expliqués quines actuacions policials es preveuen o s'estan fent per afrontar la situació d'absoluta inseguretat, va dir la diputada, que pateixen alguns municipis del Maresme, especialment en nuclis disseminats. El responsable d'Interior va exposar que els Mossos d'Esquadra han creat una unitat específica per investigar els grups criminals especialitzats en robatoris a l'interior dels domicilis, entre d'altres mesures. Les explicarà en una reunió amb els alcaldes de la comarca el pròxim 5 de febrer. El conseller d'Interior va explicar ahir al Parlament quines són aquestes mesures que ja s'estan duent a terme per part del cos policial. Amb això responia a la interpel·lació de la diputada maresmenca del Partit Socialista, Alicia Romero.
Vostè ha fet un relat que sembla que la policia no faci res, no? Miri, hi ha dispositius coordinats a nivell regional, saturació de presència policial a segons quins llocs i segons quins indrets interessants o interessants policialment, per entendre'ns, control d'accessos al transport públic, que molts d'aquestes persones utilitzen el transport públic com a mobilitat. S'ha creat un grup específic a la Comissaria General d'Investigació Criminal que s'encarrega d'investigar aquests grups criminals. Per tant, s'actua. Sap que en tenim una prova pilot, concretament un municipi del Maresme, si en parla del Maresme, diguem-ne que és la participació de gent de seguretat privada fent una feina molt determinada. En les properes setmanes jo concretament visitaré el Maresme per també, doncs, posar sobre la taula tot el dispositiu que s'està fent al Maresme.
Buch va concretar que el nombre de robatoris en domicilis va augmentar el 10,3% a Catalunya el 2018, a diferència del 30% aproximat apuntat per la diputada del PSC. Alicia Romero va retreure al conseller d'Interior que permeti deixar en mans dels veïns la seguretat ciutadana.
La situació en aquests moments de molts municipis del Maresme és d'absoluta inseguretat. Hi ha problemes importants i els veïns s'estan organitzant o a través de WhatsApps, en el que es van informant de les diferències i el que està passant al seu carrer, si entra un cotxe diferent o dos nois encaputxats, o amb patrulles veïnals que estan en aquests moments patrullant alguns municipis del Maresme de 6 de la tarda a les 2 de la matinada. I això, conseller, vostè compartirà amb mi que no ens ho podem permetre. No ens podem permetre que siguin els veïns els que garanteixin la seguretat, perquè la seguretat l'ha de garantir vostè com a responsable de la seguretat pública.
Romero va demanar mesures alternatives que permetin cobrir el temps que es trigarà fins a tenir els nous agents que els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir de la convocatòria feta. El conseller va recordar-li què va impedir la creació de les 750 places d'agents.
Nosaltres vam demanar a l'Estat espanyol de fer 750 Mossos amb una convocatòria per aquest any 2019, no ens va donar resposta i el govern de la Generalitat es va haver d'espavilar i amb el suport de tots els departaments vam aconseguir aquestes 750 places de Mossos pel 19.
L'alcalde de Mataró havia reclamat veure's amb el conseller per afrontar la situació específica de la capital del Maresme per l'increment de la sensació d'inseguretat i com a conseqüència d'alguns successos greus com la baralla trets de la nit de dimarts. I encara parlant en plana comarcal, el promotor del macroprostíbul que es volia instal·lar a Mataró ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència del contenciós administratiu número 10 de Barcelona que li denega la llicència d'obres. Josep Maria Colomer exposa que la llicència llicència d'activitat està vigent i que aquesta està vinculada a la llicència d'obres que l'Ajuntament i el jutjat li neguen. L'Ajuntament de Mataró ja havia donat quasi per tancat l'afer del macroprostíbul que ara es reobre amb el recurs que l'empresari ha presentat. La intenció del promotor és obrir el local al polígon de les Hortes de Mataró, tocada a la zona d'oci nocturn. Allà hi havia projectat un local amb 54 habitacions de diferents tipologies i dues sales de ball de més de 1.000 metres quadrats. Portaria el nom de Chocolate Night Club i l'edifici inclouria un soterrani amb un aparcament amb capacitat per 30 vehicles. Comencen els preparatius per la processó del silenci i la llum que sortirà al carrer per Setmana Santa per tercer any consecutiu després de la seva recuperació. La confraria de Setmana Santa torna a fer una crida per sumar nous portadors que finalment els permeti treure el pas gran del Crist a la creu, un dels més grans. Pesa uns 95 quilos i cal gent per garantir els relleus necessaris per completar tot el recorregut que serà més curt que l'any passat. El president i el tresorer de la confraria de Setmana Santa, Jordi Martí i Josep Maria Gallard han passat aquest matí pel programa La Ciutat per avançar les novetats que podria portar aquest any la processó del silenci i la llum. D'entrada, la intenció és recuperar el recorregut inicial una mica més curt.
És un dels temes que hi ha per decidir, encara que ho tenim bastant clar, no? Però també ens agradaria doncs, que l'opinió de la gent que participa, no? de les persones que estan en les altres imatges, que no tenen el problema de transport perquè són en rodes, doncs una miqueta de lligar entre tots quina decisió prenem, no? Tornaríem en el primer recorregut. Sí, el recorregut és sortir pel portal gran de l'Església, sí, agafar el carrer Romaní, que és aquell tram, carrer Església, baixar per Batlle, Jubara i Escoles Pies i Ajuntament.
El nou recorregut es cursarà una mitja hora a la durada de la processó, que sortirà només el divendres sant. Es trauran les mateixes imatges que es van poder veure l'any passat, quan va sortir per primera vegada el petó de Judes, la Verge dels Dolors i el Crist jacent, a més del Crist a la creu. La imatge gran del Crist jacent sortirà de l'església si la confraria té garantit poder fer tots els relleus que són necessaris per portar un pas de grans dimensions de talla de fusta i que pesa uns 95 quilos. Per això, Martí torna a fer una crida entre els calanyencs.
Si ens proposem, com cada any diem, de treure la creu gran, necessitem més gent. Ja no és el pes en si, sinó és la manera de portar-la.
I que
no?
estigués
perquè
en bona
és
forma.
És molt alta, pot fer una mica de balanç, però bueno, això és un entrenament doncs, a portar, perquè pensem que fins fa 38 anys tothom l'havia dut. Ja. Tota la gent que la portaven, doncs eren gent que la portaven i no tenia més
problemes. Quanta gent necessiteu?
Home, quantes més millor. Pensem que ara són 5, si fóssim el doble, doncs aniria molt bé. I aquesta és la crida que volem fer, no? De que la gent que tingui ganes, que vulgui incorporar-se sense cap lligam, sinó venir a fer la prova, provar-la, fer un recorregut per dintre l'església, veure si es veuen amb capacitat de portar-la, ni que sigui un tros, vol dir, tu pots dir, mira, jo m'apunto i faré, doncs, 20 metres. Doncs ja són 20 metres, que són molt d'agrair, perquè com més irem, doncs més relleu farà la processó.
A Calella hi ha altres imatges que no surten de l'església o de les dependències municipals on es guarden. En relació a això, el president de la confraria ha felicitat el grup de calellencs que han estat restaurant algunes talles de la parròquia. Són Miquel Pruna, Andreu Mateu, Josep Maria Abrador.
Es van restaurar totes les bases. O sigui, pensem que eren unes imatges de guix o d'escaiola i que van estar molt endonades, que finalment l'Ajuntament les va recopilar, les va guardar aquí a la fàbrica en un espai de darrere el museu.
Sí.
I que a partir d'aquí s'han recuperat i s'han arranjat tots els peus, vull dir les bases, no? Per tal de sentar-les bé i tal. I això, aquestes tres persones, no crec que me'n deixi cap, però em penso que eren aquestes tres, que ja dic mereixen que se'ls siguin nombrades, doncs han sigut els que han tingut cura de posar-les al dia.
La processó de Setmana Santa de Calella del Silenci i la Llum es va tornar a fer l'any 2017, després de 39 anys. Va ser gràcies a la iniciativa d'un grup de calellencs que recordaven la tradició dels seus pares i avis i van voler-la recuperar. Des de la confraria posen de relleu, més enllà d'una tradició religiosa, és també una expressió cultural que pot aplegar tothom. Escoltem Josep Maria Gallart.
Tot i que la processó la basaríem des d'un bon principi com un acte litúrgic, no? També hem de respectar gent que ho pugui entendre com un acte cultural.
I tant.
També hi ha gent que és agnòstica i per exemple, amb aquestes tradicions sí. I creu i col·labora. No?
I no hi ha res.
I això també és una mica d'obrir-se, no? Perquè al final molta gent entenc i des d'aquí també tornem a fer la crida a que no associïn la processó només si és per un tema religiós, si aquesta persona pues, no és religiosa, que sàpiga que també s'ho pot agafar des d'una vessant cultural, i això també és important.
La processó sortirà a 8:45 de l'església parroquial el divendres sant, 19 d'abril. I més coses, l'Espai Jove de Pineda ha complert el seu 20è aniversari. El Servei Municipal ofereix activitats d'oci, esportives i educatives per als adolescents. Més de 4.500 joves hi han participat des que es va posar en marxa a l'octubre del 1999. Per celebrar els 20 anys d'Espai Jove està previst que realitzin diverses activitats commemoratives durant tot l'any, sorteig d'entrades per a espectacles juvenils, activitats lúdiques i esportives obertes a la participació d'antics usuaris i usuàries, una exposició fotogràfica i una festa al mes de juny. Actualment funciona la masia de Can Gelpit de dimarts a dijous a les tardes. Per accedir-hi cal tenir entre 12 i 18 anys.
Net i Polit us ofereix el temps.
Hora de conèixer la previsió meteorològica amb Esther Batalla del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores seguiran marcades encara pel vent de component nord i oest, amb tramuntana que bufarà en cops forts i de molt forts, sobretot al nord del Cap de Creus, i d'altra banda també als cims del Pirineu aquest component nord continuarà bufant en cops forts i de molt forts. A la resta del territori sí que hi haurà alguns cops forts, però de mica en mica s'anirà encalmant el vent. I de cara a demà el que parlarem serà primera hora de baixa de les temperatures, amb encalmar-se el vent això farà que especialment a punts, per exemple, de la depressió central hi hagi mínimes negatives amb glaçades entre febles i localment moderades, i també a la resta del sector central del prelitoral i litoral, i es mantindrà per contra a l'extrem nord del territori i a les Terres de l'Ebre. D'altra banda, la jornada serà molt tranquil·la la de demà, si bé tornarem a parlar de nevades al vessant nord del Pirineu, que arribaran a partir del migdia amb una cota de neu que pujarà ràpidament fins a situar-se en torn dels 1.400 metres cap al final de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Tram final de l'informatiu. Recordem, com sempre, la farmàcia de Guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Noé, situada al carrer Església número 116. I estem escoltant Can't Stop Loving You, una cançó de Van Halen, inclosa a l'àlbum Balance, un àlbum que tal dia com avui de l'any 1995 es publicava. Amb aquesta cançó nosaltres ens acomiadarem. Que passin molt bon vespre. We can push with all our might, but nothing's gonna come.